i fins a un 30% de descompte en una trentena d'establiments de l'Escala. Vine i celebra el Black Friday de l'Escala i participa aquest cap de setmana en premis valorats en 500 euros. Ubet, comprant a l'Escala, guanyem tots.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Ens hi hem picat les 12 i amb això arribem a l'equador de magazín, el més calent a l'Aigüera. D'aquest divendres 29, últim divendres de novembre. Un dia prou assolellat, un dia amb una temperatura agradable, un dia en què sembla que no vol acabar d'arribar, que no vol acabar d'arribar l'hivern i que aquella fredurada d'ara fa unes setmanes està quedant enrere. Però en definitiva és un dia de cada dia, l'últim dia de cada dia de novembre. A les 12 és moment de notícies, l'abans informatiu, l'abans local. Una trentena de comerços agremiats a la UBET ofereixen aquest cap de setmana, d'avui a diumenge, descomptes d'entre un 15 i un 30% dins la campanya del Black Friday. A més, dins aquesta campanya se sorteixeran també vals de compra per un valor total de 500 euros. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, on parlarem també de la capital de la Sardana 2019. Aquest any ha estat capital de la Sardana la ciutat de Perpinyà. I el dia 14 de desembre es fa a Perpinyà el lliurament dels premis Capital de la Sardana 2019, uns premis que enguany tindran un ben marcat caràcter escalenc. D'una banda, medalla al mèrit de la dansa per a Josep Clos, d'una altra, premi a la continuïtat per l'agrupació Avi Xaixo. I d'això en parlem avui, perquè per seguir la festa de lliurament dels premis, l'agrupació Avi Xaixo organitza un autocar des de l'Escala per anar-hi. Tothom qui estigui interessat, tothom qui vulgui compartir aquesta festa, cal que s'inscrigui. També citem feines de manteniment a la via pública, en aquest cas a la plaça de les Escoles. Durant el cap de setmana, la zona infantil de la plaça de les Escoles estarà envoltada de tanques i és que s'està canviant la gespa i reparant els jocs. Dilluns, l'actuació ha d'estar acabada. Dimarts, es tornarà a obrir. En l'àmbit esportiu, el Futbol Club L'Escala fa un mes que no guanya. Fa un mes que no suma 3 punts seguits. Ja ha anat perdent posicions. Entre els últims 4 partits, 3 derrotes i un empat. Els de Cepo aquesta jornada tenen cita contra el Tona, un rival que no guanya des de finals de setembre. Per tant, després d'unes jornades prou dures, prou difícils, L'Escala té opcions de tornar a guanyar. El rival, si més no, és a priori assequible. I l'agenda d'activitats, encesa dels llums de Nadal aquesta tarda, 17:45. Després, taller d'emocions a la biblioteca. Avui al vespre, conferència Solitud, una novel·la molt teatral amb Alicia Gorina a l'Alfolí de la Sal. I a la biblioteca, una estona més tard encara, una altra conferència, aquesta sobre la distròfia muscular de Duchenne. L'organitza la Cursa de la Dona. Meteorològicament parlant, tant avui com dissabte, viurem més sol que núvols i bonança. Diumenge, canvi de temps, amb núvols en augment. Això és el que dona de si informativament parlant la jornada. D'això en parlarem amb més detall d'aquí a poc menys d'una hora al punt de la una.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Tot l'any plogui o nevi, entreteniment, música, informació als migdies de ràdio. El més calent a l'Aigüera. Sigui amb la veu habitual d'en Joan Brugués, sigui amb la veu de qui us parla a Belfont. En aquesta segona hora d'Aigüera, un repàs a l'agenda d'activitats culturals, una ullada al rentaplats, és a dir, un resum en format magazine d'aquelles notícies, d'aquells fets que a més ens han marcat al llarg d'aquesta setmana. També anirem a caminar a través de la secció Sendes, de Jaume Monés i Xavi Tió, i posarem una mica de música i entre elles uns sons de taverna d'en Joan Brugués, i acabarem amb el cinema. Parlem de cine amb Jordi Orno. Per engegar aquesta franja, ella té un cel als ulls.
Un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Quan els meus ulls es mullen, ella se'm passa les llàgrimes i amb la seva veu dolça tots els infants em fa oblidar. Potser ella té ganes de plegar, però amaga sa tristor i em convida a saltar per sobre el gran riu de l'enyor. Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Com un gran raig de sol que em crema els ulls de tant mirar, ballo en els seus cabells com un fullet trist i rialler. Si tot sembla perdut i s'estreny el laberint, ens agafem de la mà i saltem junts.
Roger Mas, ella té un cel als ulls. 12:09 del matí.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
L'agenda d'aquest cap de setmana passa especialment per l'encesa dels llums de Nadal i benvinguda al Tió. Aquesta tarda, 17:45, plaça de l'Ajuntament. Una estoneta després, a 17:45, hi ha programat un taller d'emocions a la Biblioteca Víctor Català. I al vespre, conferències per partida doble. A les 7 de la tarda, Solitud, una novel·la molt teatral a càrrec d'Alícia Gorina. A l'Alfolí de la Sala és la quarta i última conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català, que ha organitzat conjuntament Ajuntament i la Càtedra Víctor Català de la Universitat de Girona. Aquesta a les 7. Una hora després, a les 8, a la Biblioteca Víctor Català, la conferència sobre la distròfia muscular de Duchenne. És organitzada per la Cursa de la Dona. Demà dissabte, 7:45 del vespre, presentació del llibre Tot a Bulcàssim, a la llibreria Vitel·la. I just després, inauguració de l'exposició Lluna Baixa, d'Adriana Valle, a la mateixa llibreria. Val a dir que demà hi ha també xerrada, abans d'aquesta presentació que hem comentat, demà a les 7 de la tarda, Darreres recerques arqueològiques a la necròpolis de Vilanera, una xerrada que es farà a la sala de l'Alfolí de la Sal. Afegim-hi les inscripcions obertes per anar el dia 14 de desembre, dissabte, dia 14 de desembre, a Perpinyà, amb el bus que organitza l'agrupació sardanista Avi Xaixo, amb motiu del lliurament dels Premis Capital de la Sardana 2019. Un lliurament de premis que serà ben marcat o tindrà un caràcter prou escalenc en la mesura que dos dels premis que es lliuren van individual o col·lectivament a persones o entitats de l'escala. D'una banda, medalla al mèrit de la dansa per a Josep Clos i Blanco, d'una altra, premi a la continuïtat per a l'agrupació Avi Xaixo. Tindreu més informació detallada a l'informatiu d'avui mateix. Val a dir que l'autocar sortirà de 2:45 de la plaça de les Escoles, la tornada es calcula a les 8 del vespre. Pel preu de 17 euros, tots els interessats poden viatjar en bus. El preu inclou el viatge i l'accés a l'acte oficial que tindrà lloc al Teatre de l'Arxipel, el Teatre de l'Arxipèlag, és a dir, un espai on s'hi fa el lliurament de premis. Hi ha també actuació de la Cobla Mil·lenària i la presentació de la Guia Sardanista 2020. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals.
Forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Quan sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte.
vida a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera.
Aigüera.
Un quart d'una després de l'agenda i després d'escoltar Andreu Enrifé, fem una passejada i avui per no anar massa lluny. Avui farem una ruta per la vall de Santa Caterina.
És dimarts i com cada dimarts a aquesta hora el magazín El Més Calent a l'Aigüera, aquests matins en xarxa.
Una ruta, ho escolteu amb la veu d'en Joan, que avui el tenim malalt. És una ruta gravada que recorrerà aquesta, amb aquesta vall amb el col·laborador que havia tingut a l'Aigüera, amb en Joan.
Camins per fer aquestes rutes... Saludem a aquesta hora del matí en Jaume Salvat. Jaume, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, doncs pendent d'aquests camins que ens expliques, aquestes rutes que ens portes, i com sempre te dic, cap allà on et faràs anar avui.
Bueno, mireu, avui, com que ja en aquests moments doncs, hem acabat, podríem dir, les rutes aquestes de senderisme local, o sigui, hem explicat, i després d'unes setmanes en què hem explicat força detalladament, diria jo, doncs, les rutes aquestes que hi ha a l'entorn del terme municipal de l'Escala, i una vegada escrits aquests itineraris de senderisme local, a partir d'ara jo diria que començarem a fer unes sortides a fora ja del nostre terme, podríem dir en aquest moment, no? Mm-hmm. La ruta que avui us proposem vindria relacionada amb una data que no fa pas gaire que ha passat, que és el 25 de novembre.
Carai.
O sigui que fa poc, això. Aquesta ruta, jo diria d'avui, que expliquem avui, anys enrere, molts escalencs i escalenques, per aquesta mateixa diada, la feien a peu. Ens referim, segurament ja ho sabeu alguns, a l'anada a peu a Santa Caterina, amb motiu de la plec que cada any per aquestes dates es celebra, i que reuneix en aquell lloc a molta gent dels pobles de les Rodalies. A veure, nosaltres aquí a l'Escala, això, Joan, ho saps que diem, moltes vegades diem Santa Caterina, i en canvi és Santa Caterina, vull dir que diem, però sempre, tradicionalment, no sé per què...
I també, inclús, hasta el castell, es diu Castell de Santa Caterina.
Oi.
No és el castell del Montgrí,
exacte.
Castell de Santa Caterina.
És curiós, vull dir que és el que hem anat sentint nosaltres
sí,
sempre.
Sí, exacte.
Si volem fer una mica de història de lo que és l'entorn, jo diria que l'ermita de Santa Caterina, això, o Santa Caterina, com diem nosaltres, Santa Caterina, es va començar a construir cap allà l'any 1392 per part d'uns monjos de Montserrat que es van instal·lar al fons d'aquesta vall del Montgrí, en un lloc on sembla que originàriament hi havia una font anomenada Aribosa. En Joan Pericot, l'any 1955, va fer una auca dedicada a aquesta ermita i que explica, jo dic, d'una forma genial i en vers la seva història, no? Diu, amb el cel posat per fita, fugint de poble i ciutat, tres frares de Montserrat fundaren aquesta ermita. Tarascó, Desgell, Cabotes, són els tres que en el Montgrí escolliren el camí de les persones devotes. El lloc tenia una font, Aribosa anomenada, d'aigua fresca i regalada com la més clara del món. I continua l'auca, diguem-ne, bueno, engronant tota la història d'aquests llocs, no? D'aquest lloc, vull dir, o sigui, que veieu que és ben bé que ho descriu bé. L'ermita es va dedicar a Santa Caterina d'Alexandria, que va ser una màrtir cristiana del segle IV, que és venerada a tota Europa. Per nosaltres, els escalencs, jo diria que l'ermita de Santa Caterina té una important rellevància en molts aspectes. Un d'ells és el de, que l'escriptor escalenca Víctor Català s'inspira en aquell indret quan va escriure la novel·la Solitud, amb un seguit d'elements i personatges que ben bé els podíem trobar a l'entorn del Montgrí de fa uns anys, eh? O sigui, per exemple, el pastor, el ramat, l'ermità, l'hereu del mas, el rabadà, el pla, la muntanya, tots plegats, diguem-ne, donen vida als grans protagonistes de la novel·la, o sigui, la Mila i l'Ànima. Vull dir, aquesta és una novel·la, vull dir, molt coneguda, no? Les descripcions detallades que ens fa Víctor Català de la vida quotidiana dels pagesos és un retrat de com es vivia a finals del segle XIX i principi del XX en aquest indret. Per altra banda, jo diria que generacions d'escalencs han acudit a la plec de Santa Caterina igual com ho han fet la gent dels pobles al voltant. Durant molts anys va ser un lloc de trobada familiar, un lloc de relació de tota la gent de l'entorn, en èpoques que no era tan fàcil desplaçar-se com ho és ara, no? Qui sap, jo dic, quantes parelles podríem dir si van formar en aquelles trobades o en aquells aplecs. L'auca ja ho diu. Diu, la campana en plena l'aire, la gentada de les afraus, n'hi ha d'Albons, de Cinclaus, d'Ullà, de Gualta i Bellcaire. Els escalencs també hi són, amb tots els de Torroella. A migdia, a la capella, sembla que hi ha tot el món. Per tant, veieu com l'auca continua descrivint, podríem dir, la que hi arriba a anar. Jo dic que és interessant visitar l'exposició de fotografies que hi ha a la sala gran de l'ermita. També seria bo poder anar a l'arxiu, per exemple, d'aquí a l'escala i veure les que va fent Joan Lassús, on hi podem veure algunes generacions d'escalenques i escalencs a Santa Caterina. Hi veurem molta gent coneguda, alguns que ja no estan entre nosaltres, i jo crec que això és un document excepcional, eh? Vull dir, les vegades que jo he anat i pots visitar aquella sala gran de sobre de del que és l'Eglésia, que és una sala del segle XVII, molt ben...
Per entendre's, un tia en Manelic.
Això mateix, en Manelic, veus? Aquest personatge, efectivament, que també sortirà més endavant, no? I han penjat una sèrie de fotografies recuperades d'arxius fotogràfics i de famílies, vull dir, que hi anaven, i realment t'hi passes estona, podríem dir, mirant-ho, no?
Sí.
Jo diria que ara actualment, però, sembla que les noves generacions han perdut una mica aquesta tradició d'anar a Santa Caterina, no?, d'alguna manera. Jo recordo quan, i tu, Joan, potser també te'n recordaràs això, almenys jo de ben petit, amb 5 o 6 anys, que el costum era anar-hi amb els pares amb la sarfa. Allò que dèiem, a cavall de la sarfa, com dèiem abans, a cavall de la sarfa, fins a Bellcaire.
Fins a Bellcaire.
I llavors a peu ens arribàvem a l'ermita. Aquell dia, fins i tot, arribàvem a fer festa de l'escola. Ara, llavors, jo recordo també que quan varen començar el batxiller, això es va acabar, ja que hi havia molta feina i no podíem fallar, no? També recordo que moltes empreses i dels pobles de l'entorn donaven festa als seus treballadors, i no sé si ara a Torroella, tu ho saps, això, si a Torroella encara podés festa, o bé, com que tenen la Fira de Sant Andreu a tocar...
No és una festa local. Clar, ara, abans es feia el dia que tocava, després es va passar ja el cap de setmana, igual
això
que fem
mateix
aquí amb Sant Martí d'Empúries, amb la plec.
Efectivament, sí.
I no és una festa que sigui local que de
en aquest moment. O si ho ajusten sempre en el cap de setmana més proper,
sí,
diguem-ne.
Cap de setmana més proper, sí.
Santa,
sí,
Caterina. Bé, doncs, com jo us deia, pujàvem a peu des de Bellcaire, recordes l'excursió que sempre jo dic ben bé això, jo recordo el so de la campana, d'aquella campana que quan ens acostàvem a l'ermita al començar l'última pujada, doncs ja la gent la feia voltar i anava tocant, després la pujada al castell, la missa a l'ofici, la visita en Manelic, en Manelet, que dèiem el Manelic, el dinar a la falda de la muntanya del Bol Roig, ple de colors, de totes aquelles colles de gent que s'hi aplegaven, les sardanes, les parades on venien, entre altres llaminadures, aquelles taules de torrons d'avellana, i després, evidentment, a mitja tarda, la tornada a peu cap a Bellcaire per tornar a agafar la sarfa i altra vegada tornar a l'escala, no?, d'alguna vegada. A vegades jo penso, dic, que la meva afició a caminar em ve d'aquella època, ja que per mi, almenys, vull dir, en aquella edat, era tota una aventura, perquè el fet de poder anar a Santa Caterina era realment important. Bueno, si reculem en el temps, els nostres pares i avis anaven també a Santa Caterina, però ho feien a peu per la muntanya. Per això, i jo dic en el seu record, jo voldria proposar aquesta ruta aquesta vegada, que ens hi portarà siguin els mateixos camins per on ells passaven, podríem dir, no? La distància és aproximadament d'uns 9 quilòmetres. Ja? Nosaltres durant molts anys, amb els centres cursos aquí ho havíem anat fent, vull dir, quasi cada any anàvem, no? Ara, a vegades hi anem amb prou dates que no és ben bé de la pleca, però també ho fem. El temps a un pas normal d'unes 3 hores, aproximadament. I jo diria que el camí que farem, o que jo proposaré, dic que és el més directe al Montgrí i el menys perdedor, ja que no està senyalitzat, en part, eh? Vull dir, o sigui, hi ha tot un tram que no hi ha marques i, per tant, s'ha de conèixer una mica la direcció. Sortiríem de l'escala, per exemple, de la plaça Catalunya, que actualment és el centre del poble, ens dirigiríem, diguem-ne, cap a trobar l'Avinguda Girona, fins al Poble Sec. Continuarem en direcció al camp de futbol, ja tothom sap ara el camp de futbol nou, i agafar aquella pista que surt de sota del camp de futbol i que en direcció sud ens portarà fins al mas de la Torre Ferrana, diguem, al final de tot, no? Amb la cruïlla aquella amb les dunes. Passarem pel mas de la Casa Nova, el del Cortal Nou, el mas Cremat, que el deixarem a la nostra esquerra, i finalment arribarem en aquesta cruïlla de les dunes amb la pista que ve de sobre Estany. A la nostra dreta hi veurem aquest mas de la Torre Ferrana, com hem dit, que té una torre de defensa, que actualment està convertit en una casa de colònies. En aquest punt tenim dues opcions: agafar la pista principal a l'esquerra i que puja a les dunes, o continuar recte sempre en direcció sud, pel camí més curt. Aquest seria el més curt, però el tanto que no està marcat, vull això sí. Si anem sempre en aquesta direcció, passant primer entre una alzinada i després entre pinedes, mantinguent aquesta direcció sud, tal com dic, farem una drecera important, vull dir, fins a arribar a trobar la pista que puja a les dunes, que quan hi arribem a trobar-la, doncs hem de seguir, continuar per aquesta pista fins a arribar a dalt del coll. Quan arribem precisament al coll de les dunes o coll d'Empúries, trobarem un plafó indicatiu del GR 92, que ve precisament de la vall de Santa Caterina. Per no pujar a la Tartera, això amb cuidado, perquè hi ha la Tartera que puja, el GR 92 marca la Tartera que puja al Montpla. Llavors jo recomanaria d'agafar la ruta que té una senyalització de franges verdes i blanques i el coll situat al fons just darrere del rètol, una mica cap a la dreta, i que puja fins al mar Reguinell. Aquest mas està situat, bueno, veuríem les restes del que era el mas Reguinell, que està situat entre feixes a la dreta del camí. Al arribar a dalt d'aquest coll, haurem de girar a l'esquerra amb una forta pujada que ens portarà a un altre collet on hi trobarem les restes d'una antiga barraca de pedra. Veurem pedres, vull dir, la gent que no ho sàpiga poder no se'n donar compte, però té una forma circular aproximadament, i d'aquí ja veurem el castell i l'ermita a la part de baix. Només cal llavors, jo dic, agafar la baixada, que és forta aquesta baixada també, i es fa prou evident, està molt marcada, molt fresat, i amb uns 15 minuts o així arribarem a l'ermita tranquil·lament. Aquí cal anar amb atenció perquè hi ha pedres rodones, vull dir, molta llosa de pedra, i això està en vas de cul a terra, no?, amb aquestes baixades així. Si és el dia de l'aplec o és un dissabte o un diumenge, l'ermita estarà oberta i es podrà visitar, ja que els paportes hi són. Normalment els caps de setmana solen tenir obert. Hi ha bastantes colles de gent entre, vull dir, entre any, diguem-ne, que no és ben bé l'aplec, que hi van anar allà a dinar i així. Els altres dies estarà tancada. Per tornar a l'escala, ho podem fer a peu, si volem, una altra vegada fent el camí al revés, diguem-ne a l'inversa, una altra vegada cap aquí. Això tot plegat representaria unes 7 hores, o bé continuar a peu fins a Bellcaire i agafar un bus, o confiar en algun amic, diguem-ne, o familiar, que ens faci de cotxe de suport, no?, i que ens vingui a recollir, no?, d'alguna manera. Recomano jo de fer aquesta ruta de manera que, bueno, el que recomano de portar bàsicament és aigua, evidentment, perquè no en trobarem, i menjar, vull dir, això també, menjar, vull dir, bueno, un entrepà, alguna cosa, i un calçat adequat. I que si no coneixem massa la ruta, seria interessant o seria aconsellable de portar un bon mapa de la zona, que ara ja n'hi ha actualment, de la zona del Montgrí, o un guia, algú que ho coneixi, que ho hagi fet alguna vegada, que irà més segurs i, més tranquils, més pel tram aquest que no està marcat fins al coll de les dunes. Bé, i ja està, doncs jo diria que molt bé, que avui ja doncs hauríem caminat prou i que, doncs, bueno, només allò que diem sempre, no?, que ens resta desitjar-vos, doncs, bons camins i fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs, Jaume, gràcies per aquesta ruta que ens has portat, aquesta excursió a Santa Caterina, que recordem que és com hi entres per la part de darrere. Eh?
Exacte, no? I tant, entres per la part de darrere de l'ermita.
La part de darrere de l'ermita, és important, sí. És que no entres per davant, un cas clàssic que seria desvinguent de Vilcaire, sinó que entres per la part de darrere.
Per la part de darrere, ben bé, pel camí, que baixi des del coll i que veurem l'ermita per la part
només,
de darrere.
Només, en el meu cas, també he explicat que jo, des de petit me van portar al col·legi de Tarruell, és clar, jo sempre el camí que feia era el camí de Tarruell amb les tres capelles.
Cap a la creu.
Tres capelles, la creu, i baixant cap allà, i després anava a Montgrí, baixaves pel Pedrigolet, feia tota aquella zona. I de més gran, sí que vaig fer sempre la ruta en Sarfa fins a Vilcaire, i de Vilcaire a peu anar i tornar. Molt bé, doncs, Jaume, moltes gràcies, i fins als propers camins.
A vosaltres, i moltes gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera.
Ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios hasta hacerte sangrar, de estrecharte en mis brazos, por amor está loco, que jamás en la vida te puedas olvidar. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos viviera de placer y dolor? Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor. Y en tus brazos viviera de placer y dolor. Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor, de otro mal bebedor, de otro mal bebedor. Thank you.
Era Zenet, i aquest ànsies loques acompanyant-nos en aquest migdia de ràdio, superant el punt de 1:15. Va, que és hora de cinema. I just abans de la secció de cinema d'en Jordi Orno, posem una mica més d'orquestra. Suey, amb Pink Martini.
When marimba rhythms start to play, with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you. With me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of only you know how. Sway me smooth, sway me now.
15, 20 i fins a un 30% de descompte en una trentena d'establiments de l'Escala. Vine i celebra el Black Friday de l'Escala i participa aquest cap de setmana en premis valorats en 500 euros. Ubet, comprant a l'Escala, guanyem tots.
El més calent a l'Aigüera.
Dos quarts i mitja d'una i ens queda temps encara per esgotar aquesta Aigüera parlant de cinema, perquè s'acosta el cap de setmana i són els dies més propicis, més propicis. Ara el nostre crític també m'ho discutirà, això, però propicis jo ho deia en el sentit o com a sinònim de és quan més gent ho fa. Ara, si haguéssim de ser estrictes al terme propicis, jo penso, i en Jordi estarà d'acord, que són pla més propicis els dilluns, dimarts, dimecres en el cinema, que hi estaràs molt més tranquil sense el terrabastall de les masses enfervorides amb carregaments de crispetes i de coca-coles i altres brebatges dolços i amb gas que deuen distreure el personal d'alguna manera, sí, però si no hi fossin jo estaria més tranquil quan vaig al cinema. Jordi Orno, sigues molt benvingut, com anem?
Hola, molt benvingut i ben retrobat.
Caram que sí.
Encara que sigui per indisposició de l'habitual de l'Aigüera,
sí.
Però que des d'aquí li desitgem una pronta recuperació.
Exacte, no hi ha mal que per bé no vingui, i dius, d'acord, jo m'assec en aquesta cadira i em poso davant d'aquest micro quan en Joan té algun mal de cap o alguna ocupació indefugible i no pot ser-hi, però és un plaer estar a l'estona de cinema aquí amb en Jordi. De tant en tant em toquen aquests privilegis. Mira, ni que sigui per una indisposició d'en Joan.
Bueno, molt bé, doncs jo també a vegades s'agraeixo aquests canvis d'interlocutor, uh-huh. Encara que amb en Joan cada divendres és una sorpresa. Per tant, ell serà la mateixa veu, però cada divendres apareix amb un nou repte i avui, doncs, bueno, avui jo ja te facilitaré aquesta labor aportant-te un tema que encara que hi hagués hagut en Joan també l'hagués encetat. Uh-huh. I és que el tema me va venir dimecres escoltant a la Núria en la seva secció que parlaven de l'estrena de l'irlandès a Netflix.
Sí.
I feia aquell comentari tan alegre com...
Una de les grans estrenes d'aquesta temporada.
Exacte. I feia aquell comentari com el que no vol la cosa, diu, la podré veure a Netflix. I així, quan me convingui a parar per anar a fer o les necessitats, o anar a buscar alguna cosa per picar i tal. Error. Error, Nuri. Nuri i tothom que ens estigui escoltant i estigui acostumat a veure obres a Netflix. Que obres no vol dir veure una sèrie que dura 45 minuts. Vol dir pel·lícules que els autors han fet per ser projectades. Ah, això sí, evidentment. Ara ens els projecten en les plataformes digitals que els hem de veure a la tele. Evidentment, també l'irlandès s'ha pogut... Encara es pot anar a veure al cinema amb molt poques sales que les projecten amb uns horaris molt determinats, perquè, entre altres coses, és una pel·lícula que dura 3 hores i mitja, i ja ho sabem que la gent reflexionarà i dirà oh, és que 3 hores i mitja amb el cul assentat. Caram, els que són d'una generació anterior o poder dues, es van estar gairebé 4 hores assentats veient lo que el viento se llevó i varen tenir l'oportunitat de que quan portaven 2 hores i mitja de pel·lícula, 2 hores de pel·lícula, el propi autor, el propi director, feia una mitja part d'aquella...
Acoi, així és avantatge.
Sí, sí, ja, jo recordo ara 3 títols que tenien la mitja part incorporada en la pel·lícula. O sigui,
i en el ritme mateix de la pel·lícula ja era pensada,
exacte,
aquesta mitja part,
exacte,
entenc, no?
Ja estava posat a un moment determinat a on, com aquell qui diu, és com si la pel·lícula fos en 2 parts. I a la mitja part t'arribava un punt on hi havia hagut un desenllaç que ja te quedava al cap. I llavors, quan s'encetava la segona part, tu venies d'aquell desenllaç que ja t'havia quedat al cap i quan s'encetava la segona part no és que s'encetés una nova història, però sí que et permetia reemprendre aquella història que ja havies assimilat abans de la mitja part. Uh-huh. Ara recordo el judici de Nuremberg, Art de París, aquesta pel·lícula concreta de La conquista de l'Oeste, són pel·lícules que portaven la mitja part incorporada i ja posada per als autors de la pel·lícula. Totes són pel·lícules de més de 3 hores.
I doncs, el senyor Scorsese, no consta que hi hagi...
No, a mi no em consta.
Cap espai per fer la mitja part?
No, ni me consta que hi hagi cap guia que te digui en quin moment tu pots aturar la projecció, diguem-ne projecció o la reproducció.
Perquè... Sí, quasi millor reproducció que projecció.
Sí, ara
no?
Se n'haurà de dir reproducció, sí. Sí, 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 ara són reproduccions. Doncs en quin moment hagis de parar. Si és el teu criteri, pues, et pots trobar amb el moment en què, depèn de la pausa que facis, aquell tall, que és el que fan les cadenes comercials, que quan te projecten o quan te reprodueixen pel·lícules que les fan amb les interrupcions publicitàries, mai saps quan te tallaran, i a vegades te tallen al mig d'una escena dramàtica que dius, coi, però si no han acabat encara. I, aviam, desgraciadament, com que les cadenes comercials estan autoritzats a que per qüestions de programació, si la pel·lícula ha de ser més curta, aprofiten aquests moments per fer els talls, doncs a vegades quan tornen a reincorporar la reproducció de la pel·lícula, el desenllaç d'allò que estaves veient ja no hi ha.
Escolta'm, Jordi, ja que surten aquests temes, jo faig una pregunta també. En l'actualitat, amb el model de cinema o d'edificis, de sales de projecció, com s'han articulat les multisales i tal, com casa pel·lícules de llarga durada com l'irlandès? Això a les empreses reproductores poc els deu pas agradar gaire.
No, però com casava abans la projecció de lo que el viento se llevó. Si amb una pel·lícula normal de 100 minuts o de 100... Aviam, aquí hem de... hi ha un llindar. El llindar és el de les 2 hores.
Uh-huh.
El llindar és el de les 2 hores. Fins a 2 hores, les sales comercials poden fer 4 passes. Allò és el famós 4, 6, 15, 8, 30, 10, 40. Aquests horaris els teniu al cap perquè són uns horaris molt... Quan la pel·lícula passa de 2 hores... salta una d'aquestes projeccions, sí. O es va allargant de fet ara les sessions també es poden ajustar més perquè no hi ha la tasca d'haver de
recuperar
la cinta, perquè clar, ara ja podrien acabar una pel·lícula i al cap d'un minut ja engegar la següent sessió. Per tant, si posem aquest horari de 4... 6, 15, 8, 30, 10, 40, per dir-ho d'alguna manera, per fer un horari una mica estàndard, doncs fins a 2 hores i escaig podria inquibir-se en aquesta. Però quan una pel·lícula dura 2 hores i mitja, hi ha 3, el que vulgui.
Llavors, mira, de l'irlandès, al cinema se'n poden fer dues sessions.
Dues sessions. No, per... tres. A les quatre... No, sí, dues sessions, perquè són 3 hores i mitja. Ah. Són dues sessions. Llavors solen començar a les 5 i l'última a les 9.
D'acord, és una superproducció amb noms increïbles. No només Scorsese, sinó la nòmina d'actors. Coi, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel... Això és...
No, és una superproducció.
L'has vista?
No, encara no.
Encara no.
Tinc que buscar el moment, perquè són 3 hores i mitja. No, tot s'ha de dir.
Sí, senyor.
En el cinema a Girona només la fan a una sala.
Sí.
La fan en una altra sala, que em sembla que és a Palamós, que aprofiten que fan una mena de festival, i també la fan. Val a dir que és en versió titulada, no la fan de cap més manera, i... fan uns horaris raros, estranys, perquè, clar, també és això és el que diguem, no? Em sembla que si comencen a les 5, llavors comencen a les 9. Però, és clar, aquest horari està obligat per el tema de la llarga durada de la pel·lícula. I això ja venia amb aquestes grans pel·lícules que t'he dit, que també duraven molt. Però ara, per veure-la a la plataforma, bueno, doncs t'has de mentalitzar i de començar-la. I, llavors, a vegades, la pròpia dinàmica de la pel·lícula ja te va donant una mica de pista de si vols fer una pausa en algun moment, doncs depèn de com vagi evolucionant la història dels personatges, arriba un moment en què dius, bueno, ara podria ser que aquesta història aquí...
la farquéssim una mica un moment.
I llavors pots parar. Però per la mesura que es pugui aguantar les 3 hores i mig allà, i més que si és una bona pel·lícula... Aviam, jo reconec que quan han reposat el Lo que el viento se llevó a la televisió,
sí.
Si no fan cap mitja part, no m'aixeco ni un minut de la cadira. M'enganxa i allà em quedo.
Uh-huh. I perquè aquí ve també una reflexió de com estan canviant els hàbits del personal.
Dius,
les pel·lícules, com les sèries, si vos, són unes emocions. I estan pensades amb uns ritmes i amb uns tempos emocionals perquè la gent ho vegi amb un principi i un final.
Evidentment.
Des de que ho veiem tot per la pantalla de casa i tenim aquell mando tan fantàstic que podem pausar la pel·lícula quan tenim pipí o quan tenim una mica de gana.
Però si hi ha gent...
Trenquem els ritmes i els tempos de com s'han pensat aquelles històries.
Exacte, però si hi ha gent que... ja mira les sèries, aquestes sèries de 8 o 10 capítols, els miren quan ja els han passat i estan totes a la plataforma,
Per què?
Tots els capítols. Perquè tenen ganes de veure el principi i el final.
I amb un cap de setmana, amb tres dies, es veuen tots els capítols.
Exacte. I el que fan és, entre capítol i capítol, fan les pauses necessàries, i quan arriba un moment, diu, després de tres capítols paro i faig una pausa més llarga, però tenen aquella ànsia, i ara hi ha aquesta possibilitat de poder veure tota una sèrie que comença i acaba amb 10 capítols. Perquè, clar, fins que no arribes al capítol 10, no hi ha el desenllaç del capítol 1. Les parts intermitges són les que els propis autors de la sèrie s'han pensat perquè cada vegada que acabi un capítol te deixi, el puguis assimilar i un cop assimilat puguis començar a veure el següent. I inclús hi ha sèries que sempre fan allò en el capítol anterior.
Aquí. Recorden d'on venim.
I recorden d'on venim les escenes més importants perquè puguis lligar amb els, sobretot això amb sèries de setmana a setmana. Però quan ja la tens tota, això és... Ara, les sèries és una cosa. Ara, les obres, pel·lícules com Irlandès, Històries d'un matrimoni, que també és una pel·lícula que s'ha estrenat en algunes sales i ara passarà a Netflix, me sembla que la setmana que ve, doncs, que també és una pel·li, és un drama romàntic, i amb Adam Driver i la Scarlett Johansson. Aquesta pel·li també s'ha estrenat al cine en molt poques sales, però és ben bé la justificació per dir que s'ha estrenat en sales per optar després als possibles premis cinematogràfics de l'any.
Va, amb això, Jordi, ja hem gastat la meitat del temps de la secció, sí. Però si més no, està ben interessant la reflexió, i perquè no perdéssim els valors o els privilegis del que és anar al cinema. Ben fosc, amb una pantalla que et concentra l'atenció i veure la història de principi a final, des del moment que la pots manipular, posar una pausa i veure el ritme que tu vols, doncs, ja estàs trencant alguna cosa.
Per això t'has d'imposar una disciplina d'espectador de cinema encara que estiguis a casa.
Senyores i senyors que ens escolteu, doncs aquesta és la recomanació d'en Jordi. I això ho diguem amb un cap de setmana en què comença, bé, el cicle nadalenc.
Exacte.
A tope. Aquesta tarda, i qui ho marca això? Ho marca l'encesa dels llums de Nadal que farem aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament de l'Escala.
I s'encenen avui, en vez d'encendre-se per Santa Llúcia, que és com hauria de començar, perquè als Estats Units també s'encenen aquesta setmana.
Perquè ahir va ser el dia d'Acció de Gràcies.
I aquell va indultar dos galls d'indi i van encendre el llum del Rockefeller Center, i ara aquí, doncs també, el Black Friday. Cert, avui m'havia d'haver descomptat minuts de secció, perquè Black Friday tot és descompte.
No, això t'ho descomptarem del sou. Descomptarem del sou, sí.
Estupent. Molt bo, això.
M'ho descomptarà en minuts, sí, home. Sí, home.
Rebaixes, hi ha rebaixes. Bueno, doncs tot això és un escenat important de cara, evidentment, al tema comercial. Com més aviat comença la campanya nadalenca, els llums inciten i tal. Però aquí de tota la vida es havia començat el Nadal per Santa Llúcia. I ja està. I ara s'adelanten 10 què?
15 dies. Santa Llúcia és el 13, no?
El 13 de desembre.
13 de desembre.
Doncs, per què se'n diuen el mercat de Santa Llúcia a les fires de nadalenques, coi? Perquè s'encetaven per aquella època. Bueno, doncs no. Aquí ara el Black Friday correspon a la setmana d'Acció de Gràcies, que és quan comença la campanya nadalenca en els països anglosaxons. Doncs bueno, aquí ens apuntem al carro i ja està, i avui s'encenen els llums d'aquí i demà sembla que la majoria...
Barcelona, que és molt Barcelona, ho va fer ahir,
sí,
però en fi, és aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana. Però bé, en el cinema també ja comencen a arribar títols que ens fan un flaire de Nadal.
Títols com el Last Christmas.
El Last Christmas.
Va, i aquí obrim cartellera.
Last Christmas és una comèdia romàntica que els seus autors ens la venen... Bueno, no és que ens la venguin, és que els productors de la pel·lícula són els de Love Actually, una pel·lícula extraordinària, res a veure amb Last Christmas. Ara, Last Christmas és una pel·lícula de molt agradable de veure, tota adornada de Nadal.
Pel·lícules d'aquelles innocues, tot ensucrat...
Amb la Daenerys Targaryen àlies Emilia Clarke. Bueno, amb la Emilia Clarke, àlies Daenerys Targaryen,
ja ho he
dit, doncs, de protagonista, acompanyada d'un altre guapo de pantalla, amb un nom no massa conegut, però que Henry Golding sona per molts, molts papers de protagonista, inclús per James Bond. O sigui que, imagina't tu. Doncs, bueno, aquests dos són una parella de joves que es troben per casualitat en vísperes de les festes nadalenques i que, la veritat, aquest ambient nadalenc doncs ajuda molt a que aquesta relació doncs tingui una continuïtat a pesar de tots els entrebancs que seguiran trobant. És una pel·lícula que no té cap problema en veure, doncs, per exemple, que el desenllaç és un conte de fada, un conte feliç. Uh-huh. Un conte feliç. Doncs bé, la pel·lícula també té la Emma Thompson dins del seu repartiment i, curiosament, la Emma Thompson, que també estava en el repartiment de Love Actually, doncs aquí ella és una de les co-guionistes de la pel·lícula. Bueno, aquesta és la pel·lícula nadalenca. Hi ha una pel·lícula que també s'estrena, que es diu Punyales por la espalda, que és un homenatge del seu director a l'Alfred Hitchcock i a l'Agatha Christie.
Bon.
Per tant, és una pel·lícula d'aquelles de les de fa 20 anys, amb aquells cartells que hi havia un piló d'actors i que cada un tenia el seu nom a sota. Doncs, si veieu el cartell, us recordarà en aquelles pel·lícules de l'Agatha Christie que protagonitzada en Poirot. Doncs això, i és una pel·lícula d'intriga. El que passa que hi ha una mica d'humor i està bé. Daniel Craig encapçala el repartiment amb un munt d'estels del cinema extraordinari. Tenim setmana de pel·lícules de pares i fills. L'Odissea de los Giles és una pel·lícula argentina que està protagonitzada per Ricardo Darín, que és el pare, i Chino Darín, que és el fill.
Bueno.
És una pel·lícula ambientada en el Corralito, quan una colla d'estafats doncs, se'ls empesquen per poder recuperar els diners. I l'altra pel·lícula, de pare i filla, en aquest cas és La hija d'un ladrón, on la Greta Fernández, filla, treballa amb el seu pare, en Eduard Fernández. Val a dir que Greta Fernández va guanyar el premi a la millor actriu en el Festival de Sant Sebastià.
Això com a destacat d'estrenes. A Torroella estan de fira, és a la Fira de Sant Andreu. I el cinema, això com... què ho transformen? El nostre cinema de proximitat, què projecta aquesta
doncs
setmana?
Doncs ens porten Les estafadores de Wall Street.
Mm.
Una pel·lícula basada en un fet real sobre aquestes ballarines de strippers que, passant penúries econòmiques a passar del que han de pencar, doncs se'ls empesquen per muntar una estafa doncs, en cadena a tots aquests milionetis que van als seus locals i que no es pot dir massa que van als seus locals. Per tant, estan assegurades que, si fan algun mal, doncs no seran denunciades per por al que diran. Però això també arriba un moment en què es trenca. I d'aquí va venir la investigació periodística que va donar peu en aquesta pel·lícula.
Jordi, ja amb els últims compassos d'Aigüera, com cada divendres et demanem un favor, i és ajudar-nos en el sorteig. Perquè tenim una pizza per regalar, perquè hi ha 8 concursants que aspiren a guanyar-la, digues-li 7, perquè n'hi ha un que ja ha tingut un premi, per tant no li tocaria 2 per setmana, no ho solem fer. I perquè jo tinc una màquina que roda aquí, que aturaré quan en Jordi me digui...
Ja.
El número 6. Han sortit el número 6, que és el de la Fina Sabrià. Concursaven en Xicotero, no, perquè té el número 1, però no entrava a concurs perquè ja ha guanyat el 10. El número 2 era la Maria Coll, el 3 la Montserrat Colomer, el 4 en Francesc Callol, el 5 la Francisca Callol, el 6 la Fina Sabrià, el 7 la Manolita González, el 8 en Josep Ximinis. Ha sortit el número 6. Per tant, Fina, felicitats. A una estona que puguis, hauries de passar per la ràdio, que et farem a mans el bal conforme ets guanyadora d'aquesta pizza. I amb aquesta ovació, doncs, felicitem a la Fina, agraïm a en Jordi la seva col·laboració.
Li desitgem molt bon profit.
Ja ho crec que
li vagi de gust.
Ja ho crec que sí. Jordi, fins la setmana entrant.
Doncs fins la setmana que ve.
Perdó.
No,
fins d'avui amb 15.
Sí, la setmana que ve...
La setmana que ve entrem amb una altra celebració, aquella de la Puríssima Constitució de Maria.
Sí. Sí.
Immaculada Constitució? No, Constitució no hi surt.
També t'hi diré que a vegades en Joan me fa proposicions deshonestes no n'hem parlat, perquè no... I me convida a venir... Poder me farà venir dimecres, així... clar, ell no, ara si hagués sigut aquí m'hagués dit dimecres que ve li vens a rebatre a la Nuri l'ho de veure l'irlandès directe.